Al·lèrgia. Resposta anormal o desmesurada de l'organisme davant substàncies generalment inofensives, que pot provocar molèsties com congestió, picor, irritació, especialment en contacte amb agents ambientals com el pol·len. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I avui fem el que fem la Marta Montaner. Com estàs, Marta?
Ei, cafetera, eh?
Avui cafetera, tu.
Que bé.
I saludem el nostre president dels noticiaris, Òscar Fernández. Com estàs?
Bona tarda. Ha pujat de categoria, la Marta, no?
Bé, la Marta...
Que em deies molt a baix.
Marta, sí, no, home, no.
Amb el que no surti.
Escolta'm, si ho pateu, allà on teneu, però si és una cosa espectacular. I el Passeig de Gràcia va ser el punt màxim.
Sí. Et va m'enyorar.
Ja me'n diguis mentides.
Que sí?
Sí, home, sí.
Que t'hauríem preguntat, no, quin llibre has regalat?
Clar,
bueno. O va rebre?
Sí, mira, un de Mick Herron, Les Hores Secretes.
Hola.
Vaig rebre.
D'aquí?
Del Francesc Garriga.
Ah.
Em va fer un regal.
Escolta'm, que detallista.
Molt.
Quants diners et vas deixar amb la broma?
Doncs tres xifres.
Oh, uau.
Però vaja, home, bé, tampoc eren 900 euros, però... T'imagines?
Tu salvant tota la indústria de cop,
exacte.
Eh?
Se'ls guanya, el Garriga, se'ls guanya.
No, sí. A més, els vaig gastar a la llibreria de la mare, o sigui...
Que mono.
Saps que no, en el moment que vas fer el detall, que et vaig agrair molt i em va sorprendre, i t'ho agraeixo, però no hi vaig caure. I després, anar a camí de casa, pensar, ah, clar, ah, si ell té nexes...
Em va recomanar la meva mare i el personal.
Ho va encertar molt, crec. O sigui, no l'he començat a llegir, però és un dels que, ja t'ho vaig dir ahir, tenia la llista, no estava comprat, per tant, no està repetit, per tant, fantàstic. Serà llegit.
Un gran encert, doncs.
Sí, sí.
La veu la tens pitjor avui que ahir?
Sí. Vaig enrere com els crancs.
És al·lèrgia?
No. Per cert, no era al·lèrgia, això d'ahir, eh? Tens clar, això?
Ah, no?
No, perquè no era pol·len.
Clar.
No, és que ara, si vols, t'ho puc explicar o d'aquí un moment perquè m'ho preguntaràs?
No, d'aquí un moment que t'ho preguntaré.
Doncs ara m'ho preguntes.
Perquè avui és 24 d'abril i estem pendents de tot això. Un divorci a la vista.
Sí, els Estats Units tornen a desqualificar Europa. El secretari de Guerra, Pete Hegseth, ha dit aquest migdia que la Unió Europea s'entreté en reunions estúpides, però que a l'hora de la veritat no ajuda en res. Per això, Hegseth, l'equivalent al ministre de Defensa de Donald Trump, tot i que es diu de guerra, avisa Europa que el paraigua militar nord-americà s'acaba i que els europeus s'han d'espavilar per defensar-se sols d'ara endavant.
No volen ser edatistes.
Us ho hem avançat a Catalunya Ràdio. L'Audiència Nacional justifica cridar presencialment l'expresident Jordi Pujol dilluns que ve a Madrid a declarar perquè diuen que no fer-ho, no convocar-lo, permetre-li sotmetre's a un examen mèdic i eventualment declarar des de Barcelona seria discriminar-lo per motius d'edat, fer edatisme, i això no ho volen fer.
Ara és woke, no? L'Audiència Nacional.
Una mica.
Ja. I els plàtans, avui serà en tema de conversa, al punt de mira després d'aquesta diada.
Sí, l'Ajuntament de Barcelona assegura que està reduint de manera progressiva el nombre de plàtans d'ombra, que molta gent anomena també plataners, que hi ha a la ciutat. Ara mateix representen el 27,5% dels arbres que hi ha a Barcelona. La voluntat és reduir el nombre de plataners fins que siguin només el 12%. Però, com et deia, els experts ens han explicat que el que ahir va inundar Barcelona no era pol·len dels plataners, era aquenis, és el fruit dels plataners, que irrita els ulls, el nas, la gola, però no fa al·lèrgia. Per tant, el que teníem ahir era irritació, però no era al·lèrgia.
Sembla el nom d'un déu grec. Aquenis.
Sí. Oh,
però, per tant, els antihistamínics no servien de res,
no.
Per dormir millor la nit.
Tots els senyors de la farmàcia els venien igual.
Sí, home, tu diràs. Ells són aquestes boles, segur que les teniu presents, que quan les toques o les trepitges es desfan, això són els aquenis. I això és el que voleiava per Barcelona ahir especialment, a banda del pol·len, que també n'hi havia, però sobretot el que hi havia eren aquests aquenis.
Doncs amb els aquenis hem topat. I els esports, aquest migdia hem escoltat Hansi Flick.
Sí, en roda de premsa. Sí. En roda de premsa abans del partit contra el Getafe, que juga demà a la tarda. El protagonista ha estat Lamine Yamal i la seva lesió. Flick admet que Lamine ha d'aprendre a interpretar el seu cos i anar madurant. A tot això, el Barça femení ja és a Múnich, perquè demà juga allà l'anada de les semifinals de la Champions femenina.
Avui juga el Madrid contra el Betis,
Sí.
I aquesta tarda, de què estarem pendents?
Doncs seguirem que en surt d'aquesta cimera europea a Xipre, que pels Estats Units és pomposa, però diu als Estats Units que és inútil, veurem si ho és o no.
Bé, esperem que el cap de setmana sigui útil per l'Òscar Fernández per recuperar tota la vigorositat a la seva veu.
Sort que s'ha afegit a la seva veu, com volem dir que la resta no tenia vigorositat.
Jo no li veig tan malament.
Home, tens veu de nas,
sí,
no?
Sí, 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 però avui és de nas, dilluns no hi havia veu. Anem a millor.
Ja.
A veure com està dilluns que ve.
Dilluns t'esperem amb delit.
Molt bé.
Una abraçada, Òscar, bon cap de setmana.
Adéu. No tuc arribat la primavera. Els ulls em diuen prou. Gramínies volant, plataners i oliveres. Només estic bé quan plou. Ja, quina selecció musical més acurada.
És molt bona, aquesta, no?
Avui estaven inspirats. És que venen enamorats avui els tècnics. De fet, l'Enric viu enamorat. Enamorat de la seva feina.
Qui és aquesta que riu sempre?
És el Hosmer. És el Hosmer. Tira'm el Hosmer rient una mica més. Perquè li ha fet un misgendering.
Perdó, no ho sabia, no ho sabia.
Era el Hosmer. Bé, avui és dia de ressaca.
Això no ho remuntarem.
Albert Martín, bona tarda, com
bona
estàs?
Tarda, sí,
ets fan de Hosmer?
M'encanta. A més, soc de la generació, imagina't.
Bé, avui és dia de ressaca post Sant Jordi. Hem deixat les roses a l'aigua, els llibres a la tauleta de nit i els antihistamínics, que potser no feien res, però els vam comprar igual. Perquè ahir gairebé se'n van vendre tants com roses i llibres, com a mínim al centre de Barcelona.
Sí, perquè el fruit del plàtano plataner d'ombra va ser l'altre gran protagonista de la Diada, ja ho ha explicat l'Òscar. Va ser un element inesperat, indesitjat, que molts, sobretot
sí.
Indesitjat,
sí.
Perquè molts vam plorar, vam esternudar i vam tossir, i no per cap llibre. Va ser un convidat perfecte, per exemple, per fer ràdio, Garriga, no, que jo no sé com ho vas fer.
Hi havia moments que me'l treia del cap. O que me'l treia dels ulls.
Dels ulls.
O de la boca. Que des, què tinc a la boca? I era una merda d'aquestes dels plàtans.
I la boca com resseca, sí. No? No passava tan bé.
Anar-les curant tot el dia, sí.
Doncs bé, Sant Jordi passat per Kleenex. Això va ser el resum d'ahir.
Sí, Albert Martín, tu vas passejar molt ahir?
Poquet, però, home, feliç, no? L'estona que vam tenir, un rato feliç.
Però no et va molestar molt, tota aquesta...
Una mica, però els que tenim aquesta cosa de l'optimisme i l'endorfina superenda, ens sobreposem.
Bé, la mala fama del plataner, aquest arbre que tenim a Barcelona per tot arreu, ve de lluny i volem saber per què n'hi ha tants. I si tenen alguna cosa bona, és a dir, si serveixen d'alguna cosa... o si fan nosa. L'Eduard Arnal és expert en arboricultura urbana. Eduard, bona tarda.
Hola, bona tarda. Quasi ens ho pegues amb arboricultura.
Sí, és que se m'ha posat una Kenny d'aquests al coll i se m'ha complicat el tema. Escolta'm, Eduard, per què tenim tants plataners a Barcelona i a Catalunya en general?
Bueno, és un tema cultural, eh? Pensa que aquests arbres són d'Europa i es fan servir des de fa segles, eh? Mira, el nom mateix et dona una pista, no? Que li diuen el plataner d'ombra, que se li diu aquí, doncs imagina't, sempre s'ha plantat precisament per això, per l'ombra.
Però a veure un moment, primer de tot, per què es diuen plataner si no fan plàtans?
Ara.
Bona pregunta.
No, perquè mira, això plataners, crec, com a mínim, que ens donin plàtans.
Eh? Home, si caiguessin farien mal, crec, eh?
Tothom relliscant, només faltaria això, gent relliscant pels plàtans.
No, pues, home, és pues, que típic, com sempre, no? Els noms de les plantes i els arbres sovint ens donen una pista doncs, de la seva forma. Pot ser a vegades pel fruit, a vegades per la fulla, a vegades per la flor... Doncs en aquest cas ve del grec. Plàtanus fa referència a... l'amplada que té la fulla, la forma aquesta plana i aquesta amplitud que té la fulla i l'amplitud que té també la capçada, no? I, curiosament, el plàtan que va venir més tard, que nosaltres els arbres ja els teníem, el plàtan, resulta que se li diu així també per la forma amplada de la fulla.
Però
curiós, eh?
Els arboricultors d'aquella època eren molt poc originals.
Era molt poc original, sí.
Perquè,
sí.
Clar,
després va venir el tal Linneo
sí.
I... Sí, no ens va ajudar gaire. Sí, algú va faltar classe, algú va patinar, sí. Aquesta... Digues.
No, dic, l'arbre li hem de dir plàtan o plataner, el de Barcelona?
Plàtan.
Plataner no, eh?
Plàtan. Bueno, és que ve de fet ve de plàtanus, no? De plàtanus hispànica, eh? Que, de fet, és una barreja del Plàtanus orientalis i el Plàtanus occidentalis. Però pensa que encara s'estan esbarallant per saber realment l'origen de l'arbre. Eh?
I perdona, però i el que dona el fruit del plàtan que ens mengem, allò com es diu?
Bueno, és una platanera, però és que ja hi som... Els únics que li diuen plàtans som nosaltres, eh? A la resta del món es diuen bananes, eh?
Clar, clar.
És veritat,
llavors,
clar.
Pensa que, clar, jo què sé, perquè aquí quan van portar els plàtans, em sembla que els van portar, els primers que els van portar, em sembla que van ser els àrabs, i no ho sé, no ho sé ben bé. El tema és que algú va patinar també i va dir, ostres, aquells, el plàtan, allò que té aquella forma que fa aquell fruit que no sé què, que... Però com aquell... Pues el plàtanus, el que té la fulla de plàtanus així plana, no? Pues ja. Alguna cosa d'aquestes devia ser. En realitat, el plàtan es diu... La planta es diu Musa paradisíaca, eh? Vull que no té res a veure. Si li diem plàtans als arbres és perquè el nom que se li va posar a llatí és el de plàtanus.
Bé, molta complicació. En tot cas, a Barcelona hi ha molt plàtan, arbre. Sí. Per què? Ens deies abans que era l'arbre de l'ombra. És a dir, està dissenyat això d'alguna manera especial perquè aquest arbre ajudi a la convivència i a que sigui més agradable anar pels carrers, per tant?
Home, sí, claríssim, claríssim. Pensa que amb tot el que maltractem la natura i els arbres a les ciutats, tenir arbres que tenen les qualitats que té el plàtan és un luxe. Aguanten moltíssim, absorbeixen molta contaminació a través de les fulles. Aguanten moltíssim el maltractament radicular. Pensa que pel terra hi passen, jo què sé, el clavegueram, la llum, l'aigua, la DCL, i jo què sé, la senyora o el senyor que frega l'escala que hi tira l'aigua, els que passen pels carrers tirant desinfectants i no sé què, vull dir... I tot això, els plàtans ho aguanten, a part de les podes aquestes que se'ls fan a vegades sense cap mena de compassió, els plàtans tenen la capacitat d'encara, i així que els maltractis d'aquesta manera, fer estructures i capçades superaltes, no?, que a vegades arriben a l'alçada dels edificis, i et permeten fer una cobertura vegetal superguapa per després tenir un microclima, no?, per tenir una mica d'ombra i de menys temperatura tot el que són els carrers de Barcelona, en general, en particular, no?, que fa aquestes estructures i la fusta que fa, alhora, és superresistent, és molt bona, molt flexible i permet fer aquestes estructures tan altes i tan grosses sense que portin gaires problemes.
Perquè els arbres que veiem avui a Barcelona, quants anys poden tenir?
Ah, no, és que depèn. Pensa que el plàtan s'ha plantat sempre. Poden viure més de 300 anys. Llavors, jo què sé, vés a saber.
O sigui que potser hi ha algun d'aquests arbres que té 300 anys, algun. O 200. Oh,
podria. Imagina't, a vegades que has anat a pobles d'interior, l'avinguda principal d'entrar al poble està flanquejada sempre per plàtans, no sé si t'has fixat, i n'hi ha alguns realment molt grossos. Porten allà, vés a saber. És molt difícil això saber perquè s'hauria d'anar exemplar per exemplar. A més, un arbre creix en funció dels recursos que té. És a dir, un arbre plantat al costat de l'altre i un té una font o alguna coseta per allà a prop o la terra és més bona perquè es va fer una obra i vés a saber què, i un arbre amb una diferència, una distància 5 metres l'un de l'altre, i un pot ser el doble de gros que l'altre. És molt difícil.
Doncs anem a buscar a veure si hi ha solucions. D'entrada, si se'n fes una major... conservació, no sé si es podrien podar més... És a dir, es pot evitar el merder d'ahir d'alguna manera?
No. Però mira, algú d'aquí... És que, bueno, s'ha fet molt viral el tema aquest dels plàtans i llavors m'ha donat per llegir. Ahir la meva dona va estar aquí a Barcelona i va tornar i va venir. Vaig entrar a la farmàcia, tothom queixant-se, tal qual. I estem com sempre, eh? El que passa també amb les erugues, el que passa tot. És molt català, això, eh? A la festa major del meu poble tothom li agrada, però tothom s'està queixant el dia de la festa major. Que això una merda, que jo no sé què... Doncs pues és una mica el mateix, no? Llavors, el tema és que, per exemple, a les moreres que s'havien plantat tota la vida i s'havien plantat als carrers i als parcs, què els hi fan? Els hi foten unes trinxades que deixen tres pals perquè tornin a brotar la primavera. I resulta que a l'abril o al maig, que ja està caient un sol de justícia, doncs no tenim ombra encara, que no la tenim fins al juliol o l'agost. Per què feia això? Doncs perquè fructificaven i embrotaven tots els carrers.
Yeah.
Què van fer? Doncs han fet uns híbrids que es diuen fruitless i llavors resulta que tu ara pots comprar moreres sense fructificació.
Ah.
Doncs mira, doncs una idea que podria ser, doncs es podrien fer plàtans que no fructifiquessin.
Com qui compra raïm sense pinyol, no?
Clar, t'anava a dir taronja sense pinyol, o saps? És surreal tot això, no?
Però i això existeix?
Per exemple, el plàtan, digues?
Això encara no existeix.
Que jo sàpiga, del plàtan, no.
Home, doncs Eduard, posa-t'hi que t'ho trauran de les mans, això.
Ostres, ja ho hem dit així. Home, depèn de la gent que ens escolti, ja veurem, i ara m'hi poso.
Però no ets gaire partidari, entenc, eh?
Bueno, no sóc partidari de tocar massa les coses.
De jugar a ser Déu.
Una miqueta. Està bastant comprovat que se'ns està girant en contra tot això una miqueta, no? Amb el tema de les fruites i tot això una miqueta, no? Des de la revolució aquella verda que van prometre's que arribarien els aliments a totes les parts del món, que van començar a jugar amb la genètica, doncs, bueno, ara ens estem trobant. I glifosats i cosetes d'aquestes.
Per tant, paciència i aguantar-ho, perquè aquest és el millor arbre possible pel que ens dius per una ciutat com Barcelona, i ja no sé que s'inventin alguna cosa, alguna espècie nova gairebé, és l'arbre que resisteix, que aguanta i que ens aixopluga millor. El que passa que després doncs, hi ha alguns dies l'any que ens emprenya potser una miqueta.
Clar, es va donar que estàvem tots concentrats en els mateixos carrers, que a més va fer vent, que bueno, es van donar una sèrie de circumstàncies, però també, home, també podem seguir gaudint de la queixa, que també a mi m'agrada molt queixar-me també, és que molt bé. Entretingut. I el tema és aquest, que s'havia parlat de que volen deixar, em sembla, menys un 12% de plàtans. Normalment l'arboricultura moderna estipula que la quantitat òptima d'una mateixa espècie en una ciutat no hauria de superar el 15%, precisament per aquestes coses, no? Perquè si hi ha un punt en el que arriba una plaga o es dona una molèstia, que no t'hagis de carregar mitja ciutat.
Tot, d'acord. Doncs escolta, Eduard, els micròfons de Catalunya Ràdio estan oberts per quan et vulguis queixar que puguis trucar i fer-ho de forma pública.
Quin gust.
Serà un gust.
Moltes gràcies, doncs.
Eduard, moltes gràcies.
A vosaltres, una abraçada. Adéu.
Preparada, Marta, per aquesta nit?
Ui, jo tinc les crispetes.
A veure, Martín, ets eufòric?
Gens. Doncs perquè no sóc gran, sóc vell.
Però què?
Els teus fills...
No han entrat encara en aquesta bogeria.
Doncs no ens interessa. Aquesta nit, Catalunya sencera, menys a casa Albert Martín, estarà pendent d'un gran esdeveniment, la gran final d'Eufòria. I per fer xup-xup, qui podíem enviar millor...
Eufòria.
Que el Marc Andreu.
És que t'anava a dir...
És l'eufòric del programa. Per esperit i per interessos. Marc Andreu, bona tarda.
Garriga, què vol dir això? Bona tarda.
Home, que tu mires...
Què vol dir per interessos?
Doncs que tu mires, que t'interessa el programa.
Com tot Catalunya s'està mirant
doncs
i
ja està
pendent aquesta nit a les 10, després del Telenotícies, veure la gran final d'Eufòria.
Tu veus segones lectures a tot i jo sóc literal.
No, tu no ets gens literal.
Aquesta nit, a Eufòria, i ets aquí a TV3 a escalfar motors.
Sí. I, de fet, aquí estan començant els assajos de guió, precisament, els dos presentadors d'Eufòria, la Marta Tornell i el Miqui Núñez.
Que bé.
Hola, bona tarda. Què tal? Bona tarda. Com esteu?
Hola.
Estem nerviosos, nosaltres. I vosaltres?
No, nosaltres també, eh?
A veure, les finals són molt més... O sigui, hi ha una cosa que és com màgica quan hi ha una final, que hi ha com una... Com una emoció afegida, no?
I nervis afegits, també.
Sí, però és quan arrenquem, no? Potser més. És que encara queden moltes hores. Ara està el plató pràcticament buit, estem començant a repassar el guió... Vull dir, encara ho tenim una mica lluny.
Això t'ho acabes d'arribar, jo des de les 12 porto aquí corrent.
Sí, des de les 12 de la nit d'ahir. Sí.
Aquesta nit, Miqui, es cantarà?
No sé, si es canta, segur que es canta, és Eufòria, no?
Però per part dels presentadors, vull dir. Hi haurà una mica de sorpresa o no? No ho sé, pregunto, perquè normalment cada any...
Jo crec que sí.
Que haurien d'estar una mica atents per si en algun moment passa alguna cosa.
Jo crec que sí.
I per part de teva, Marta,
no,
et veurem cantar?
No, ja us ho dic jo que no.
Segur que no?
No farem misteris. No.
Perquè l'any passat va passar aquest momentàs.
Amb cada cosa que fa...
Això ens va captivar, eh?
Bueno, poc agrada més que no massa, potser, no? O sigui, jo crec que és millor que la gent es quedi amb les ganes. Bueno, va ser una cosa molt divertida amb el Cubí, no? I crec que és puntual i divertida, però ja està. A mi em fa molta vergonya fer coses que no les sé fer bé. Vull dir, ja prou feina tinc en presentar per la català bé, com ara posar-me ara a cantar.
Unes segones veus al Miqui, de sobte.
Ah, mira...
No.
Unes segones veus.
És que li tinc molt de respecte, jo, a aquesta professió. O sigui, hi ha molta gent que té èxit i que no canta, i no passa res, com la Batguiel, que ella no ho reconeix. Però a mi jo em faria molta vergonya, no sé, sortir a un escenari i cantar sense fer-ho bé, sense veu, no?
Com haurem de veure, potser hi ha un giro aquesta...
Bueno, que em truqui alguna discogràfica.
Ara. Aquesta edició, per cert, Garriga, que sé que l'has vist poc, hi ha hagut un protagonista indiscutible que ha acabat totes les gales, que és aquest so.
Ah.
Ai, les
alarma.
El Miqui l'imita molt bé.
Babu!
Em rebava la
faixa. Ho fa molt bé.
Doncs la meva pregunta és si aquesta nit, que és l'última gala, hi pot haver una alarma o no?
Espero i desitjo. Jo no he vist el guió encara, el definitiu.
Jo m'he llegit una mica per sobre i per la nit.
Ens el van enviar, no és cosa nostra. Enric, t'estimo.
Hi ha coses així diferents, perquè és una gala final. I no he vist cap alarma de moment, però és que això no és cap garantia.
És que hi ha vegades que no ens ho diuen, i llavors sona l'alarma i doncs hem de sortir a veure que sí, ens ho havien dit.
La cosa he de dir, i ara ho dic molt seriosament, que crec que és de les gales més incertes, de les finals més incertes que hem viscut en aquest programa.
Sí,
sempre hi havia, doncs, bueno, la Mariona, des del primer dia sabíem que guanyaria, no?
O sigui, no hi ha un favorit clar aquest any.
No.
Però ni per part d'aquí, ni per part de la gent del públic, ni per part de la gent de casa, que de sobte vota unes coses, després unes altres, la Tura no ha sigut cap vegada favorita i està a la final, vull dir, això...
Sí, jo crec que està, la meva opinió personal, però crec que has de cantar més entre l'Aina i la Mònica. Aquesta és que aquesta serà la batalla final, jo crec, perquè primer obrirem les votacions, després que actuïn les tres, i qui tingui menys vot serà la tercera finalista, i hi haurà després una altra ronda de les dues finalistes, que jo... Potser m'equivoco, però creus jo apuntaria que serà...
Tal i com estan en aquesta temporada, és bastant probable que ens equivoquem a qualsevol predicció que fem.
Total,
així és
total.
Més incert, així és més emocionant, i així l'audiència té una obligació aquesta nit, Marta, que és
connectar-se a la tele. I a més, hi ha una cosa que és clau, que són els temes que canten. Les cançons que canten, si a tu et connecten perquè tens records, votes aquella cançó.
Tu has vist els assajos?
No.
Jo sí.
Sí.
Què? És increïble, eh? Però és espectacularment increïble, eh?
Han hagut de treballar tres cançons per persona, no?
No.
Que
Marc Andreu,
currat,
no sé si em senten a mi, pregunta'ls. Sí. Hola, guapos. Hola. Què tal el Sant Jordi?
Home,
el meu Sant Jordi? Ah,
sí,
Sant Jordi, no,
Miqui, amb
Sant Jordi,
la Sara.
Bé, molt bé.
Jo pensava en el concert, dic, home, bé, amb ganes, però ara primer fem
la final. Ja arribarà.
Ja arribarà.
El concert ja arribarà, el Sant Jordi passat.
Rosa i llibre?
En el meu cas, rosa i llibre, sí. Nosaltres, sí, el Sant Jordi no se pot saltar absolutament cap de
però
les tradicions.
La Sara et regala roses, també?
Eh?
Et regala una rosa,
sí,
tu?
Sí, ens intercanviem les dues coses.
Que això està roses molt bé. És que no sé qui l'altre dia em deia...
No sé què, els nois...
Sí, una noia que estava fent les ungles i diu, bueno, però tu li regales una rosa, no al teu marit, i ella, què dius? Rient,
home,
com que
avui es fa ja això, ui, home.
I jo dic, tot. Mare meva, encara hi ha gent que viu al 1910, eh?
No, sí, Trescat, som gent moderna.
Jo vaig acabar ahir derrapant, t'he de dir, perquè vam provar una cervesa nova que ja se van treure allà a la festa aquesta de Sant Jordi, i mare Déu senyor, eh? Aneu amb compte, si us la bepeu.
Va, doncs aquesta nit, cerveseta o no, refresc, aigua, el que sigui, però tots pendents de la tele.
Ara.
Marc Andreu, després no sé si podríem tenir...
Sí, algú més
les
tindrem.
Les protagonistes,
ara
no?
Ara mateix no sé qui, però algú tindrem.
Va, doncs deixem el Marc Andreu aquí.
El Cubino segur que vol parlar, sí. I encanta xupar càmera.
I una bona foto.
Marta, Miqui, gràcies, com sempre, per atendre la tarda, i que vagi molt
gràcies
bé aquesta final. Us mirarem amb ganes.
Adéu.
Farem una pausa rapidíssima. Són 35 segons de rellotge. Compte. Un.
Has canviat les finestres? Has aïllat les façanes? O has millorat la climatització de casa teva des de l'any 2020? Si és així, això t'interessa. Dins del marc del Pla Viure, l'Ajuntament de Barcelona t'ofereix ajuts de fins a 6.000 euros per les millores fetes a la teva llar. Això sí, la reforma ha d'estar enllestida abans del dimarts 30 de juny. Entra ara a barcelona.cat/plaviure i demana l'ajut. No us dubtis, rehabilitar casa teva és un bon pla. Ajuntament de Barcelona.
3, ara, 34 i 35.
En Francesc Garriga.
Ho he dit, eren 35 segons. Però no em feu cas. Albert Martín, Sant Jordi.
Bona tarda.
Hi ha més que plàtans rebels.
Sí, home.
Hi ha indústria del llibre que està eufòrica.
Una mica forta.
Ets el nostre home números, el nostre home econòmic, i volíem fer balanç econòmicament d'aquest Sant Jordi.
Bé, està tothom content en el sector, pel que hem pogut veure avui, no? Es parla d'uns 2 milions de llibres venuts.
2 milions de llibres?
Que no, en sèrio.
Sembla com una xifra...
Això de Catalunya és una cosa forta, eh?
Com els EGMs, que...
Tothom guanya, sí.
Doncs aquí 2 milions de llibres, carai.
Escolta, 75.000 títols diferents venuts. Això és grossíssim.
75.000 títols diferents.
Sí.
Uau.
Vendes totals uns 27 milions d'euros que corresponguin als més venuts, als més venuts, als més venuts.
Espera. 27 milions d'euros entre 2 milions de llibres, quant val cada llibre? 13 euros.
Sí,
no? Doncs ja seria una mica això, no?
No són de tapadura, doncs.
No, són... Sí, no m'acaben de fer els números, però vaja.
És una mica de tot. Sort que el Garriga comprar llibres de 999 euros. I així compensem.
Clar, 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 clar. Per tant, déu-n'hi-do.
Sí, 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 la gent està encantada. Avui m'explicaven, el sector, aquest sector té una cosa molt peculiar, que és que per tal que hi hagi moltíssima oferta a les botigues, té un parell de coses una mica diferents que hem d'explicar. Haureu vist que els llibres valen el mateix a la llibreria més pija del Passeig de Gràcia,
sí,
que un quiosc de poble.
Són com els medicaments, en principi.
Correcte, correcte. Preu únic, tothom el mateix. I excepcionalment es pot fer un descompte del 10%, però bueno, és un preu únic. I la segona cosa molt peculiar és que les llibreries, per incentivar-les a tenir molt gènere, no paguen quan agafen el llibre. Només paguen quan venen el llibre.
I llavors el que no venen el poden retornar tranquil·lament.
Poden retornar i tal. I això ajuda, logísticament és un mal de cap, però ajuda...
Enviem tot el que tinguis i et pagaré el que hagi venut. És un bon sistema. Clar, el dia de Sant Jordi és un pic de facturació i d'activitat a tot el país, no només a Barcelona, que és on potser es concentra la màxima venda de llibres, però ahir totes les llibreries van anar de bòlit, va ser una bogeria, però com deu ser l'endemà? Com és el dia després de Sant Jordi en una llibreria? Doncs hem enviat el Gerard López, el nostre company, a una llibreria Sant Sadurní d'Anoia. Gerard, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
I entenc que avui menys activitat que ahir.
Ara mateix hi ha calma. Estem a la llibreria Gepi, que és, diguem, la que porten a Sant Sadurní d'Anoia l'Helena i la Isabel Urpí, que són bessones, per tant, ja no sé, no les acabo de distingir, però les tinc aquí. Què tal?
Això, hola. Bona tarda.
Bona tarda.
Ressaca?
Sí, i tant, ressaca, perquè hi va ser un dia d'orillo i clar, són moltes setmanes de preparar el Sant Jordi i en un dia s'acaba i avui ressaca, i tant.
Però és una ressaca positiva, podríem dir. Hi ha aquelles que deixen una ressaca de mal gust, però no, aquesta ens deixa un bon gust de boca.
Clar, la gent que diu, no, Sant Jordi només representa un gran merder a Barcelona, en canvi a comarques, en pobles més petits, van més tranquil. Això no és així, és mentida.
Això mentida podria dir que diuen, sí. No, tenim molta feina, sí, sí, tant. Aquí hi ha moments que a la botiga, bueno, la gent es munta cua aquí fora perquè no poden entrar. I després també fent parada també a la plaça de l'Ajuntament i també hi ha moltíssima gent. Heu de pensar que a vegades la gent no pot arribar a la parada perquè hi ha molta gent. És un dia que el poble també organitza sardanes, hi ha balls populars, hi ha les escoles a vegades organitzen també punts de venda pels campaments o les colònies i així, i s'organitza, vull dir, hi ha molta gent.
Una cosa per l'altra fa que hi hagi més gent i, per tant, tot és sinergies, oi? Abans hem entrat al magatzem, si entrem a la botiga, més o menys la botiga està bastant ordenada, sí. Això sí, però un cop entres a la part de darrere del magatzem, us he d'explicar que hi ha entre 1.500 i 1.700 llibres amb caixes, bé, de qualsevol manera, per ordenar, aquí teniu una feinada encara.
Molta feina, sí, perquè sobretot això, no?, que quan vens de la parada, arribes i has de descarregar els llibres, clar, i llavors aquí, de moment, els vas posant tots en piles allà sobre la taula i els has de seleccionar, endreçar, preparar-los per fer la devolució. I clar, això requereix temps, i com que també tens la botiga oberta i has d'estar estones a la botiga oberta, pues, clar, doncs es va fent a mica a mica.
Però clar, Gerard, no sé si els hi pots preguntar ara els propers dies quin percentatge de clientela respecte a Sant Jordi tindran. És a dir, quanta gent esperen tenir, sí, avui o dilluns o dimarts respecte al que van tenir ahir?
Sí, ara hem tingut aquest pic de Sant Jordi, ens comentàveu que més o menys esteu en aquesta línia del 20% de les vendes, però a partir d'ara l'activitat a la botiga baixa una mica. Entrem en una hora avall després de Sant Jordi, abans no ens recuperem?
A veure, no hi ha res comparable com Sant Jordi, això no ens enredem. Però ara també hi ha el públic que quan veu que, mira, aquell llibre que és el més venut, jo no l'he agafat, ara em fa gràcia comprar-lo, ara amb aquell li vaig regalar aquest i poder aquest altre també em faria gràcia. I també hi ha repunta de gent que vol llegir el llibre que pues, ha vist per la televisió, per les xarxes, i també hi ha una venda de llibres ara.
Sí,
que no es pot comparar.
No, però segueix un picoteig, segueix, sí.
I devolucions aquests dies?
Devolucions, clar, molta devolució, clar. Primer les has de preparar, però bueno, tenim encara uns quants dies per fer-ho.
Sí.
A vegades
tens la sensació que tornes més llibres dels que han vengut, perquè és una feinada que no acabes.
I la gent torna llibres també que els vol canviar. Avui, per exemple, us ha vingut gent dient m'han regalat aquest llibre però no m'agrada, en vull un altre.
Sí, però no molt. No molt, però nosaltres no posem cap problema per canviar-los, i a vegades la gent vol un altre títol, o a vegades l'ha agafat en castellà, resulta que el vol en català, o a vegades d'una col·lecció ha agafat el número que ja tenia i llavors resulta que vol un altre, però doncs sí. Però no molt, eh? No és una cosa exagerada.
Bé, doncs aquest és el dia després del gran dia d'una llibreria. Ara, Gerard, ens ha dit que estava oberta la botiga, eh?
Sí, mira, amb l'estona que fa que
ha entrat algú?
Xerrant, tres persones.
Ah, bo, escolta, encara. Sí, ja. Divendres a la tarda, a aquesta hora, no està malament, això.
Sí, la qüestió clau, la ràpida que marcarà aquest Sant Jordi, que és els plataners i tot allò, aquí en el vostre cas, aquí a Sant Sadurní, això no, eh?
Plataners aquí no en tenim, però sí que tenim el pol·len d'algun xiprer i algun arbre, però la veritat és que no vam tenir aquesta pica d'ulls ni de gola.
Doncs bé, doncs amb aquest Sant Jordi a Sant Sadurní d'Anoia, i el Gerard López des de la llibreria Gepi ens ha explicat com és l'endemà de del gran tsunami de Sant Jordi. Gerard, va, compra alguna coseta que et quedés pendent ahir.
Ara mateix hi anem. Gràcies.
Vinga, va, una abraçada. Gràcies,
moltes
Gerard.
Moltes gràcies. Bona tarda. Bona tarda i bon Sant Jordi a tothom.
Això mateix. Martín, números molt riallers, no? I a més, tu dius, parles de Catalunya com el Silicon Valley del llibre.
Sí, vull dir, som un lloc absolutament emblemàtic de la indústria.
Per què? Explica-m'ho bé, això.
Home, primer de tot, no és casual, Garriga, que absolutament tots els catalans hagin publicat mitja dotzena de llibres. Que cada setmana tinguem invitacions per anar a presentacions de llibres en llocs sinistres. Tot això no és normal. Però això, en el fons, ens converteix en una superpotència.
Superpotència,
eh? Sí, mira.
No és exagerat?
Segur, jo sóc així exagerat. Ja. Però mira, el 2024, facturació Sant Jordi, 3.000 milions. Facturació del sector, 3.000 milions. El 25 una mica per sobre, el 26 una mica per sobre. Els joves, que sempre es diu, no? Els joves no llegeixen. Escolta, estem aquí en un moment que cada cop llegeixen més els joves. I estan en el grup d'edat, que cada any hi ha més nous lectors.
Això no ho diries a vegades, eh?
No, és veritat. També estava pensant que comprar llibres no vol dir llegir-los.
Bé, clar.
Aquesta és l'altra. Molts tenim llibres que encara ens esperen.
Que es llegeixin o que es venguin?
No, que es llegeixi, perquè la recomanació, el bufarell...
O sigui, és un bon negoci.
Sí, bueno, a veure, aquí, important, tenim un terç de totes les editorials d'Espanya estan a Catalunya, eh?
Un terç.
Aleshores, tenim un ecosistema on tenim supergrans editorials, eh? Des de Planetes, Abacus, Penguin Random House...
Mare de Déu.
I això sí, la majoria d'editorials, 156 de les 268 que tenim a casa nostra, tenen facturacions de menys de 600.000 euros. Tot i així, és un sector on cada cop hi entra més gent. És a dir, en l'últim lustre tenim un 20% més d'editorials, que això vol dir doncs, que...
Més llibres, clar. I d'on ens ve aquesta dèria a Catalunya amb els llibres?
Doncs mira, jo, diguem... diria que hi ha dos moments en el segle XX, dos coses que són importants. D'una banda, aquí vam tenir la Carmen Balcells, sí, nascuda a Lleida, que és una dona que va reinventar la professió dels agents literaris, i que va fer possible doncs, que supercracs com el García Márquez, el Vargas Llosa, no s'entenguessin sense Barcelona. Uh-huh. Aquesta setmana passada teníem la notícia de la mort de Beatriz de Moura, una de les fundadores de Tusquets. Hi ha una tradició, és una cosa que és emblemàtica. Jo m'imagino que quan en el món del futbol tu ets un futbolista i pots triar, et fa més il·lusió anar al Barça que a l'Inter de Miami.
Segurament.
I aleshores jo crec que al món de l'edició passa una mica això. Catalunya és un lloc absolutament capital.
Que té molt bona fama al món i potser aquí no en som conscients.
Exacte.
I tu dius que té bona salut i ens vols parlar de profetes. Què són els profetes d'aquest sector?
Sí, el factor profeta. Mira, en economia hi ha una cosa superpeculiar i molt important, que és que l'economia no funciona bé perquè les coses vagin bé, de veritat. En cap cas.
Ah?
L'economia és una cosa complicadíssima, a la qual les coses van bé quan tu creus que aniran bé.
Perdona?
És així. És una cosa estupenda. Imagina't que tu ets un tio optimista i dius, mira, saps què? Aquest estiu em canvio la rentadora. Pintaré la casa, que la tinc horrible, i vacançotes que cauen. Això què vol dir? Això vol dir despesa, diners que van, diners que venen, i cap amunt i cap avall. En canvi, quan a l'economia estem tots amb el ai, 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 i l'ui, ui, ui, problemes. Per què? Perquè acabem no gastant un duro. Sí. Tenim la despesa i això és el que acaba fent mal a l'economia. Per això tot sovint es parla del tàntum les profecies autocomplertes. Tots aquests mestratites, que dirien la porta, que de tant en tant venen i diuen no, és que Catalunya és la ruïna, se passarà hambre, destrucció i tot això. Estàs fent una profecia autocomplerta. Perquè és tan delicada l'economia que si...
Comences a dir que anirà malament, acabarà anant malament.
Si tu poses la llavor del pessimisme... Aquella llavor en si mateixa pot fer que les coses vagin malament.
Els EGM es van com l'economia? Perquè llavors començarem aquí a dir que això va cap amunt, cap amunt, cap amunt.
Boníssima pregunta, però fixa't que les eleccions, fins i tot les candidatures que saben que estan derrotadíssimes, mai ho diuen. Per veure si, jo què sé, si es crea un clima favorable.
O sigui
que
no si ets patidor de mena, això no ho pots evitar.
Doncs no s'ha de ser pessimista, Marta. No s'ha de ser pessimista.
A projectar en positiu.
Jo m'ho apunto.
Clar, com es diu això? Manifestar.
Exacte, manifesting.
Això. I no, no, sí. I en canvi, Sant Jordi, doncs, és l'efecte contrari. Tu vas pel carrer, una alegria, la gent gastant-se el que no té, ja no compres roses, compres rosers, no compres un llibre a la parella, compres els fills, els grans, el tio, a la tia... Vull dir, això és un dispendi impressionant i boníssim pel sector i, escolta, important, doncs, això, que no contenir despesa, perquè els sectors visquin.
Doncs, escolta, Martín, que sé que has de marxar, interessant aquest retrat que ens has fet del sector editorial.
Petons i abraçades.
Que tinguis un bon post-Sant Jordi.
Gràcies, estimats.
Marta, fem una pausa?
Sí, clar.
Perquè és que després tenim una efemèride molt important.
Ah, i a mi em toca de prop.
Martín, si et dic culet, culet, què em contestes? No saps de què et parlo?
Xinxan?
És correcte.
Voleu jugar a saltacorda?
Estava patint.
Va ser amor a primera vista. El món se li va aturar. La mirada es va quedar suspès en un instant etern. Un batec i una certesa. Aquell era l'escollit.
I acabat en set. Impossible no enamorar-se'n.
I tu, ja t'has enamorat del teu bitllet? 27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. 2 milions d'euros per bitllet de 5 euros. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ho celebrem aquest dissabte 25 d'abril amb un 30% de descompte en begudes acumulat a la targeta. Amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
Si del que es tracta és de sobreviure, la resistència pot ser que sigui l'única forma de viure intensament.
Per Magel, l'èxil literari d'Eva Baltasar, arriba al Teatre Texas amb Maria Rodríguez Soto i direcció de Victoria Spumberg. Entrades a espaitexas.cat.
La Fundació Òpera a Catalunya presenta La Traviata, l'òpera més popular de Verdi.
Del 22 al 28 d'abril a la Faràndula de Sabadell.
Passió, amor i sacrifici en un drama intens amb una música commovedora interpretada per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Entrades a operacatalunya.cat.
El primer dia que vaig anar a l'església evangèlica em va copsar molt.
Lo vives y te lo crees.
¡Gloria a Dios!
Puro teatro.
Hi ha molta altra gent que creu en els horòscops, creu en les energies.
A dia de hoy la batalla la están ganando este tipo de iglesias.
Poder i glòria. Dissabte, escolta'l als Solidaris de Catalunya Ràdio i diumenge al 30 Minuts de TV3 i a la plataforma 3CAT.
El 4, 5 i 6 de maig al Palau de la Música Catalana, el Sant Pau Festival presenta 3 nits excepcionals amb la Franz Schubert Filharmonia, interpretant l'apassionada suite de Romeu i Julieta de Tchaikovsky. La millor música de cambra amb Mikhail Pletnev i Marc Bukov i un final brillant amb l'Ocell de Foc d'Stravinsky.
Més informació a santpaufestival.com.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
Michael Jackson arriba als cinemes amb una pel·lícula que explica la seva vida, des dels inicis a la Motown fins a la seva primera gira en solitari. Una pel·lícula per viure l'ascens del rei del pop.
I també una pel·lícula que pot ser controvertida, ja que lideix els aspectes més controvertits de la vida del cantant. A la Finestra Indiscreta us explicarem quin tractament n'han fet i com pot incidir en l'èxit comercial de la pel·lícula. I també parlarem de Half Man, la nova sèrie del el creador de Baby Reindeer, que torna a explorar la seva pròpia vida per explicar una història esgarrifosa.
La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
I per Sant Jordi va fer 25 anys de l'estrena d'aquesta mítica sèrie de dibuixos animats.
Som els llocs divertits, el genial, i tothom se'n va d'amorar amb mi.
Xin-xan!
Sóc un nervi que no para tot el dia i no deixa de pipar.
Sí, no sé.
En Xin-xan, que tu, Marta, et va enganxar de ple, no?
Mira, jo tenia fins i tot els còmics d'en Xin-xan, que són dels anys 90, perquè, clar, tu pensa que això ve d'encara més enrere. L'anime es va estrenar al Japó el 92 i el dia de Sant Jordi del 2001 a casa nostra, al canal K3 en català. És una sèrie que, a veure, com la descrivim, no? Fa 25 anys jo diria que ja va ser polèmica.
Ja hi havia algun capítol censurable, llavors.
Home, jo recordo companys de la meva classe qui els pares no els deixaven veure Xin-xan, allò de dir, els teus companys no sé què fan, però aquí, en aquesta casa, no. Perquè és veritat que no eren uns dibuixos pensats realment per la canalla.
Però la sèrie també ha provocat una mica de polèmica. El Xin-xan té per costum ensenyar el cul i el penis.
Mira, t'agrada?
Hi ha gent que creu que a causa d'aquest gambarret de 6 anys podria haver-hi nens i nenes que miren la sèrie que el vulguin imitar. Tot i que tots sabeu que anar pel carrer fent culet, culet, no és d'allò més normal. Per això, al començar cada capítol, apareix un quadradet com aquest, avisant que la sèrie és per nois i noies de 13 anys endavant.
Hòstia, això era el Lluís Marquina, no?
L'Infocà,
que ahir també, clar, va fer 25 anys.
Exacte, tot plegat fa 25 anys i va ser molt xula la reunió de presentadors de l'Infocà, molt
va
mona.
Va ser motiu.
Bé, per tant, l'edat recomanada de Xin-xan eren 13 anys.
Clar, pel meu nebot, que en té 6, no, eh?
No, era adolescència, per tant, no infància. Per què? Ja ho estava dient en Marquina. Per posar algun motiu? Doncs perquè el protagonista, en Shinosuke Nohara, era un nen de 5 anys, amant de les galetes de xocolata.
Bé.
Odiador del pebrot.
Correcte.
I també molt sexual.
Estrany.
I exhibicionista.
La mare vol veure aquest dibuix tan maco que has fet.
D'acord. Mira, t'agrada? Sóc un elefant, sóc un elefant. I tinc
que n'és de simple. Ara que tinc tanta feina i ves què fa.
Això, sí, doncs pots imaginar-te que en Xin-xan s'ha baixat els pantalons, els calçotets i s'ha dibuixat amb rotulador, doncs bé, al voltant del penis, un elefant. Això és
I la trompa és la trompa.
Això és clar. El primer capítol, Garriga, de la història de Xin-xan.
Per marcar una mica el to.
Una declaració d'intencions. És l'origen d'aquell trompa-trompa que tots recordem, de quan en Shinosuke s'ha baixat els calçotets, que després també hi havia la versió de la part, diguéssim, del darrere, que era el culet-culet.
Sí.
Era un nen difícil, llest, també bastant impertinent, i amb una mare que, pobreta meva, ja no podia més.
Les promeses s'han de complir.
Per què t'emprenyes, tu, ara? Que fa dies que no fas caca.
Això li contestava la seva mare.
A la seva mare, la pobra Misae, que és bé, una mare que havia de criar pràcticament sola en Xin-xan, perquè el pare treballava, després tirava la canya a altres noies i llavors se n'anava al bar a beure sake, i ella, la Misae, havia d'aguantar comentaris per part d'en Xin-xan, com que tenia el cul gros, que tenia arrugues, per tant, tot plegat molt poc body neutral.
Jo també vull portar això d'aquí.
El què? Això i ara? Això només ho duen les dones.
Per què?
Doncs perquè les dones tenen el pit gros i això ens serveix per aguantar-lo.
I llavors tu per què em portes, mare?
Ah! Què vols dir que el tinc petit, eh? Mira-te'l bé! Mira com n'és de gros!
Sí.
Els pits de la mare, molt bé.
De la mare i en general els pits, perquè els pits eren una obsessió, Can Xin-xan.
Saps? Què vols? Tens els pits més grossos que la meva mare.
Sap molt de greu.
Aquest so que sentíem era un nyanyo, que li fotien en Xin-xan com cops, molts cops al cap. Acabàvem 5 nyanyos al cap de mitjana per capítol, dels cops que li feien tant el pare com la mare. Com veieu, una cosa gens polèmica, igual que el fet que el nen robés roba interior, que es posés a mirar per sota de la faldilla noies desconegudes pel carrer... I tu, Garriga, has rigut una bona estona aquest migdia recuperant capítols.
Clar, que no me'n recordava i sí, fa gràcia.
Bueno,
però clar, sí, jo tinc 43 anys.
Clar, el tema sí, en tens 5 i ho mires, no?
Clar.
En fi, tot i les banderes vermelles que envolten Xin-xan, és veritat que, sense ell, les nostres nits de festa potser haurien estat menys divertides, eh?
Això és una versió de la sintonia Dance, eh?
Aquell disc 3XL Dance, que és una cosa excelsa. És una cosa que de festa ha funcionat tant amb tots els que ara són millennials... De veritat, no, seríem molt pitjors.
Per celebrar aquest quart de segle del Xinxan en català hem buscat la veu del Xinxan en català, que és l'actriu Cristina Mauri. Cristina, bona tarda i per molts anys.
Hola, hola! Hola, bones noies! Plet, plet!
Ets tu de veritat?
Bona tarda.
És que necessito que parli amb la seva veu normal.
Sí, sí.
A veure.
Ai.
Què tal? Com esteu? Bona tarda.
És a dir, has de forçar molt la veu per fer de Xinxan.
Sí, l'he de forçar molt, molt, molt.
És a dir, tu si no ho dius, sóc el Xinxan, no et reconeixen.
No, no em reconeixen. No, normalment no. És veritat que el que sí que passa és que si estic amb algú que sap que l'he doblat, per exemple, doncs em demanen, ai, sisplau, me'l pots fer, me'l pots fer. I, bueno, doncs sí, evidentment els hi faig i normalment fa molta gràcia veure el canvi aquest, no?, d'estar parlant amb la meva veu de cop i volta a posar-me a fer el Xinxan, no?
Quants àudios et demanen al mes? Demanant bromes, salutacions... Mm. Ai, fes-me el Xinxan per la meva germana que fa 40 anys.
Això m'ha passat de tant en tant, però no et pensis que molt, eh?
Ah, doncs no dona'm idees, eh?
Em van demanar... Mira, alguna vegada, recordo una vegada que em van demanar per un casament d'uns amics que eren molt fans del Xinxan i em van demanar alguna cosa. Després també el meu fill m'ho demana moltes vegades per amics seus, que no s'ho creuen, mama, que tal.
Clar.
Però no m'ho han demanat molt, no. He de dir que no.
Clar, no. Cristina, tu has deixat veure el teu fill Xinxan?
Més que ell no havia nascut.
Ah, però coneix el personatge.
Sí, el coneix, sí que el coneix.
Clar, tu recordes quan t'arriba el guió i et diuen mira, hauràs de doblar això, i et diuen, són uns dibuixos, i comences a veure que si la trompa, que si el culet, que si els pits...
Sí, és veritat que, a veure, jo en aquell moment, ara mateix, no recordo ser que... Clar, nosaltres ens pensàvem que era una sèrie de dibuixos convencional, vull dir, doncs per nens petits, no? Però, si us hi fixeu, això que estava sentint, aquests episodis que estàveu passant, crec que són més aviat del principi.
Sí.
Ho dic perquè després, com que vam anar veient quin tipus de dibuix era, de quin tipus de material teníem entre mans, el vaig anar... o el vam anar com treballant més i fent-lo encara més irreverent del que ja era en si, saps? Però, clar, nosaltres al principi crec que no érem conscients de realment el que teníem entre mans. Després ja vam anar veient que, ostres, hi havia... Ens ho vam passar molt bé, he de dir, eh? Molt bé.
Home, no
m'estranya.
Però
és veritat que hi havia seqüències realment bastant bèsties.
Perquè tu Cristina, però... has fet altres coses després, vull dir que potser aquest sí, és el més conegut o el més mainstream o el més popular que has fet de tots els personatges.
Sí, home, aquest va tenir molt de bombo perquè, bueno, doncs perquè va haver-hi polèmica, evidentment, però també perquè va tenir molt d'èxit, va tenir molt d'èxit. I sí, potser és el més conegut, o el que ha tingut més repercussió, per dir-ho així, potser.
Clar, quan ens has fet les salutacions ha fet molta gràcia, però nosaltres hem volgut abusar de la teva bonhomia i del teu bon rotllo, perquè nosaltres ens hem volgut imaginar com seria el Xinxan de 2026. Hem anat a buscar la versió woke d'en Xinxan. Ara començarà un capítol, Cristina, on el Xinxan, de cop i volta, s'ha convertit en woke.
Ah. Doncs vinga.
Som-hi.
Ei, sóc en Xinxan, però ara en procés constant d'aprenentatge i revisió interna. Mireu, he decidit no fer bromes ofensives, sinó crear espais segurs de convivència sense tirar la canya a les noies que m'envolten.
Molt bé.
A la meva mare, la Misae, li vull expressar que la seva gestió emocional és vàlida, tot i que necessitem establir límits consensuats. Com a nen, sí...
Ai, que hem perdut el Xinxan.
Home, ja es veu que el Xinxan no pot ser woke.
Ai,
ja,
que hem perdut la cobertura.
Veu? No, ja està clar.
Ai... Ara ens hem quedat sense el Xinxan, tu.
Però quedava molt raro.
Quedava estrany, però ara venia la part de la trompa.
Clar, què passava amb la trompa el 2026?
S'ha quedat sense internet, oi.
No, no fa dies que no fas caca.
Doncs deu ser això, que la internet fa dies que no fa caca. Ai, ara ens
voleu jugar a saltacorda?
A veure si la podem recuperar, a la Cristina, per acabar el text.
A veure...
Sí, sí, sí que la tenim, la tenim. La tenim. Tenim en Xinxan. Xinxan, ens hem quedat als límits consensuats. No sé si podem reprendre d'aquí, acabem el text.
I tant!
Vinga, va.
Com a nen 6, vull reconèixer el meu privilegi i utilitzar-lo per amplificar veus infrarepresentades sempre amb respecte. I només jugar al culet-culet i la trompa si hi ha consentiment explícit.
Bravo.
Abans de riure, validem. Abans de parlar, escoltem. I abans de fer entremaliadures, demanem permís amb perspectiva interseccional. Oh, i recordeu, tots els cossos són vàlids i el pebrot és boníssim.
Doncs aquest és el nostre Xinxan Woke. Que no, jo crec que no funcionaria tant, aquest, eh?
Aquest, pel que sigui, no tindria tanta audiència.
No tindria tant èxit. I la
Crist... Jo crec que no seria el mateix.
I la Cristina Mauri, que ens ha fet molta il·lusió saludar-te. Enhorabona per la feina i per aquesta veu tan reconeixible. T'agraïm molt que t'hagis prestat a celebrar amb nosaltres el 25 aniversari d'aquesta...
Gràcies a vosaltres, d'aquesta moltes sèrie. Gràcies.
Una abraçada molt forta i per molts anys.
Una abraçada, gràcies, bona tarda.
Va, que tornem cap a Eufòria, perquè el Marc Andreu crec que ha trobat protagonistes per acabar de rematar aquesta final, finalíssima del programa. Marc.
Garriga, aquí seguim, i a més el millor lloc de TV3, que és Maki i Pelu.
Ah?
Aquí ens hem trobat les tres finalistes d'Eufòria.
Oh, s'estan posant ja a lloc,
la Monique i la Tura. Bona tarda.
Bona tarda. Bona tarda.
Hola, hola. Uf, quins nervis que hi deu haver en aquesta sala de maquillatge i perruqueria.
Sí, uns quants.
També és veritat que porten una setmana molt intensa, per exemple, per Monique, us heu hagut de preparar tres cançons.
Uf, sí. 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 Ha sigut intensa, però perquè també, pues, entre els nervis de ser finalista, la quantitat de coses també que s'han de gravar i s'han de fer. I, mentrestant, pues, treure el temps de sota la màniga per poder realitzar el pedazo show que serà aquesta nit.
Hi ha molta pressió, Tura, per part d'aquí.
Per part de ningú, no? Jo crec que venim a disfrutar. Les tres estem en una posició molt poc competitiva entre nosaltres. Jo crec que serà una final d'anar a gaudir, d'estimar-nos molt i de disfrutar, la veritat.
Aina, hi haurà molt show aquesta nit, o què ens espera?
Home, molt i moltíssim i més i de tot. O sigui, jo crec que flipareu tots.
O sigui, ens quedarem enganxats a la cadira veient-vos i pel que ens deien el Miqui i la Marta, els presentadors, això serà molt emocionant.
Sí.
No hi ha favorita.
Des del minut 1 fins que s'acabi el programa, amb la boca al terra.
I Garriga, t'haig de dir que he pogut escoltar les cançons inèdites aquestes que canten transporten molt a l'estiu, eh? Tinc
sí?
moltes ganes de veure-les en directe.
Cançons
perquè...
de l'estiu?
De Trescat?
No ho sé, això si pot passar o no, però realment
sí passarà,
hi ha una
vibe
aquí que tinc les ganes de ballar-les i veure com les ballen elles, la veritat.
Wow.
Ha costat aprendre-se-les aquestes noves cançons que no les interpretava ningú.
Sí, ha sigut tot un repte. Jo crec que tenim la neurona ja com traient fum i quan s'acabi tot això, sempre ho dic, però no sabem ni com ens diem ni qui som fora d'Eufòria ara ja, però tinc ganes també de descobrir-ho.
Doncs això passarà aquesta nit, Garriga. No sé si...
No, és que...
Tu perdràs. Espero que no tinguis cap cita, perquè tu sempre tens cites els divendres a nit.
La
i
puc tenir abans.
Eufòria,
la puc tenir abans i així arribo.
Durant.
O la pots tenir...
Ah, amb el projector allà
veient... Que la gala sempre és bastant llarga.
Sí, i després...
No, però avui serà curteta, ja veuràs. Això els agrada molt, acabar molt d'hora.
Marc Andreu, doncs res, dona'ls molta força de part de la tarda i ho seguirem aquesta tarda. Aquesta nit, vaja, la Monique, la Tura i l'Aina. A veure, aquí de les tres és la gran guanyadora de l'Eufòria 2026. Una abraçada forta i molta sort.
Moltíssimes gràcies.
Marc Andreu, ja pots anar tornant, eh?
Vinc, no, jo em quedo aquí a veure la gala en directe.
Ah, sí,
I
no
vaig
tornes?
A la festa després, que ja sé on es fa, vull dir que jo...
Carandell,
fins demà al matí no em veuràs.
No torna aquest, eh?
Ah, vinga. Aquest li encanta la faràndula.
Va.
Adéu, nois.
Adéu, guapo.
Adéu, carinyo.
Es fa el bon nen. Sí. Una pausa! Anem encarant el berenar.
Balla, juga, riu, pinta, inventa, tasta, escala, canta, dorm, salta, balla, juga, riu. A les colònies de l'estiu esteu, la diversió no para. Viu una setmana d'experiències, aprenentatges i nous amics a les colònies de la Gene. Reserva ara la teva plaça a gent.cat/estiuesteu. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Torna de Padel Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 ciutats, una meta, arribar al màster final. Competició i emoció dins i fora de la pista. Inscriu-t'hi a depadelcup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Mau, Philips, Adeslas i Oliva Nova Beach and Golf Resort.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Sou molt bona gent!
Després de recórrer tot Catalunya, Quim Masferrer omplirà el Palau Sant Jordi de molt bona gent. Un espectacle irrepetible per reviure tot el que hem compartit. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, el dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3Cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3Cat, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3Cat en viu. Ho veus, ho sents, ho vius.
De tot arreu t'expliquen sempre el mateix. Però Navarra és aquell lloc que ens recomanen Fluixet. Tu vés-hi i no ho expliquis gaire. Boscos, rius, pobles, gastronomia, gent i paisatges que ve de gust quedar-te'ls per tu per sempre. Entra a visitnavarra.es i cuida el nostre secret.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Grandella, estàs recuperat?
Ah, no, home, no, boig. Home, home, no, la ressaca emocional...
La Marta ens ha vingut molt fina avui, eh?
Sí, però bé.
No, físicament molt bé, però emocionalment ara estic revisant coses
d'ahir. Va ser molt bonic, i li vaig dir al Marc Andreu, li he dit a la Marta, i t'ho dic a tu també, i em va agradar molt compartir-lo també amb vosaltres, aquell moment...
És més mono.
A les 6 de la tarda va ser molt bonic, allò.
Va ser molt guai.
Va, però vosaltres ja esteu acostumats, però jo que no, doncs t'ho volia dir.
No, doncs...
Què ets a dir de res?
No,
no, vull dir que...
No, pots dir que és mutu i quedaràs millor.
No, que va ser molt bonic.
Va ser maco.
És com dir t'estimo i dir gràcies. No. Saps, Roger? Vull dir, ja et va passar això i una mica, doncs avui fem un millor.
Ja vaig tenir uns petits problemes.
Sí.
Bé, però avui, escolta, la ràdio té això, que ahir és una gran festa i tal, i avui programa normal.
Bueno, avui et despertes al matí, entres allà al Drive, al Word, i està tot en blanc.
Exacte, no està fet el guió.
Ahir vas fotre un bany de masses i avui no tens res. I com no hi posis alguna cosa, serà un fracàs absolutament tot.
Tenim ja guió fet.
Sí, gràcies a Déu, està fet. I recuperarem el que va passar ahir al concert de la Rosalia.
Ah?
Que va fer com una mica de promoció del Sant Jordi a Holanda.
Amsterdam, sí.
Ah? Explicar la
està
nostra
molt enyorada, actuació. Pobreta.
Bé, és que és normal, no? Ella també deu tenir... També deu tenir ressaca emocional.
M'imagino, i quan t'agrada molt i l'has celebrat sempre, suposo que quan ets lluny d'aquí...
El homesick, no? No es deia així?
Homesick. Sí. Saudade, que diuen els brasilers.
Mira,
tu, quan
morrinya.
Saudade. No.
Quan estaves allà a l'altre cantó, trobaves a faltar el Sant Jordi, feies alguna història. Sempre feies algun xou.
Sempre fan històries, yeah. Per tornar a casa. Anem a repartir-ne.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
607-07-0901. Enviem un berenar a qui vosaltres ens demaneu. El WhatsApp, la Carla contesta, supersimpàtica. Ei, que sí, que quan vulgueu, ta, pum, pam, pim. I us passem en antena. I avui ha rebut l'Iu. Iu, bona tarda.
Bona tarda.
Has rebut un berenar? Saps de què va, això?
He investigat una mica.
Ah, i de què va, això? A veure.
Bueno, segons el que he entès, algú m'ha enviat aquest berenar.
Sí.
I algú de que m'ha arribat... Bueno, mon pare m'ha dit que potser havia d'endivinar que alguna vegada feia qui m'havia...
Correcte. Qui creus que t'ha enviat aquest berenar? Algú que t'estima o algú que t'aprecia o algú que et valora? Qui creus que et pot haver enviat aquest berenar?
Jo he investigat i he fet descartes i per probabilitat
sí?
Ha de ser algú de la família.
Ahà. Bé.
Jo diria que seria la part de la família Guirro Alberic.
Bé, fem una cosa. Quants anys tens tu, Iu?
Jo tinc 15 anys.
15 anys. Doncs fem una cosa. Ara et saludarà la persona que te l'envia, a veure si la identifiques i a veure si és d'aquesta part de la família o no, i et sorprèn. Ja pots saludar.
Hola.
Hola.
Hola, Iu.
Com estàs? Què tal?
El reconeixes o no, Iu?
Sí, que el reconec.
Qui és?
L'has encertat,
el Macià.
I el Macià és d'aquesta part de la família?
Sí.
Macià, per què li envies el berenar a l'Iu?
Home, perquè l'Iu és... a mi sempre em diuen que sóc el superheroi de la família, però per mi és l'Iu, sobretot aquest últim any, que ha estat a l'hospital, hospitalitzat.
I la,
no
cosa,
sé,
i la cosa ha anat bé, Iu? És a dir, que has passat un moment complicat, però te n'has sortit?
Sí, en teoria ara estic acabant de sortir-me'n, però sí, ha anat bé.
I et fa il·lusió que el Macià et vulgui reconèixer en públic per la ràdio aquesta força i aquesta empenta que has tingut?
Home, sí, no m'esperava. Sí, no m'esperava.
Ai, aquesta contenció i aquests nervis i aquesta emoció, Marta, això és difícil de gestionar.
Que maco, entre cosins, això.
Doncs Iu, Macià, que tant de bo ho pugueu celebrar aviat, menjant-vos aquesta coca plegats i que per molts anys.
Moltes gràcies.
Gràcies. Bona tarda.
Una abraçada molt forta. El Macià i l'Iu, dos cosins, un ha passat per l'hospital i mira que bé. Amb aquesta
I amb la vergonya que fa, parla per la ràdio.
I amb 15 anys.
Apa.
Encara sort que ens ha agafat el telèfon.
Exacte.
A les 6 que no surti. Va.